Migdia, amb Dolors Lleu.
Molt bon dia, és dijous 27 de maig, Info Migdia amb Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella fem els titulars de la jornada. La plataforma per la dignificació de la Vila Romana de Calella comença la recollida de signatures.
Necessiten un mínim de 260 suports perquè la seva proposta es debati en seu plenària, però el seu objectiu és més ambiciós. Demanen que les restes romanes del sector del Roser quedin al descobert i s'impulsi un pla per garantir la connexió entre elles. Avui tindran taula de recollida de signatures a la cantonada dels carrers Església amb Sant Josep de 7 a 9 del vespre.
La Generalitat treu a licitació les àrees de servei de l'autopista del Maresme.
S'ha iniciat el procediment per a l'adjudicació de la gestió, manteniment i explotació de les àrees de servei que hi ha a Tallà i Palafolls a l'autopista C32. Els nous contractes seran per 5 anys amb un cànon mínim anual de 5,27 milions d'euros pels dos lots. La via s'alliberarà de peatges aquest pròxim 31 d'agost.
Alumnes del FRETA recullen donacions per comprar material escolar pel Senegal.
El seu objectiu és recollir la màxima quantitat de fons per la compra de material pels centres educatius de Mounting i Kunduracaba. Volen aconseguir recaptar 600 euros. De moment han aconseguit la meitat, 300.
L'Screaming Festival suspèn la 22a edició que s'havia de fer aquest estiu, però atenció perquè s'hi anuncia un cap de setmana de rock and roll a la platja.
Serà el cap de setmana de l'11, 12 i 13 de juny a la Guingueta Santis Bar. L'organització ha decidit fer 3 concerts com a alternativa a la suspensió de l'esdeveniment principal. Les activitats, com dèiem, arrencaran el dia 11 a les 8 del vespre amb un concert benèfic de The Velvet Candles. Les entrades costen 2 euros i tota la recaptació que s'aconsegueixi anirà destinada a la investigació paral·lela.
I arriba a Calella la Vampira de Barcelona, el Premi Gaudí a la millor pel·lícula de l'any.
La multipremiada film de Lluís Danés sobre l'assassinat del Raval es projecta aquest vespre a la Sala Mozart dins la programació del cicle Gaudí. El preu de l'entrada general és de 4,50 euros i a preu especial pels titulars del carnet jove i els socis de la Federació d'Ateneus de Catalunya i del Club Vanguardia.
I pel que fa a la previsió meteorològica, sol i temperatures en augment per aquests pròxims dies a Calella i al Maresme en general, màximes que avui arriben als 24 graus, que seran de 28 graus diumenge en un cap de setmana per a l'udi de l'estiu. Avui arrenca oficialment la campanya per recollir signatures per aturar el projecte de l'Aldi i que les restes romanes del Roser quedin al descobert. La plataforma per la dignificació de la Vila Romana de Calella necessita un mínim de 260 suports perquè la seva alternativa pugui elevar-se al ple municipal i sigui discutida. Tenen diverses propostes, des que el supermercat no es construeixi allà fins que l'Ajuntament li ofereixi uns terrenys alternatius. També una solució intermèdia que passaria per modificar el projecte actual i concentrar tota l'edificació a la part més nord del solar. Les tres opcions permetrien alliberar el jaciment de qualsevol construcció al damunt.
La pretensió de la plataforma ciutadana és que les tres propostes siguin debatudes en seu plenari i es tingui en compte el seu objectiu de fons, que és dignificar la vila de Calella i garantir la connexió entre els tres sectors on se sap que hi ha restes romanes. Per aconseguir-ho necessiten un mínim de 260 signatures, equivalents a la meitat dels vots que va plegar la força política amb menys representació a l'Ajuntament de Calella. La campanya l'arrenquen amb pràcticament 100 firmes de suports, però més enllà d'arribar al mínim, la plataforma la interpreta com un plebiscit a la seva iniciativa. Per tant, l'objectiu és aconseguir-ne quantes més millor.
Per nosaltres, tant o més important és la quantitat de signatures que siguem capaços de recollir, saps? Estem convençuts que això ens submetem nosaltres a la voluntat democràtica de la població, per dir-ho així, no? Aleshores, en aquest sentit, nosaltres també volem veure, volem saber si estem equivocats, no? I això, per la població de Calella, considera que ha d'anar soterrat i fragmentat com anirà, o ha de tenir una altra utilitat en una perspectiva d'una Calella romana que estem descobrint, doncs, cada vegada restes més importants al voltant de la vila.
Aquesta tarda vespre muntaran parada de recollida de signatures a la cantonada dels carrers Església i Sant Josep de 7 a 9. Dissabte al matí seran a la plaça del Mercat de 11 a 1 i a l'altre cop de setmana a la cantonada d'Església Sant Josep de 6 a 20. Diumenge al migdia tindran parada al passeig Manuel Puigvert a l'alçada del Monument de la Sardana. Serà de 12 a 2. Pot signar tothom que estigui empadronat a Calella i sigui major de 18 anys. La plataforma vol activar el procediment perquè la moció es porti a ple quan abans millor.
No ho sé, la veritat és que no això jo vaig demanar una entrevista amb la secretària per poder clarificar tots aquests aspectes, no la vaig tenir, també entra la proposta, l'hem entrada, no? I ara estan en la fase de recollida de signatures. Fins que no, diguéssim, suposo que fins que nosaltres no presentem les signatures, la moció no entra en funcionament, diguéssim. Aquests tres mesos que té el consistori de marge per convocar un ple en què es discuteixi això, no entra en funcionament.
La Plataforma per la Dignificació de la Vila Romana de Calella té un portal amb informació detallada sobre el seu objectiu i dades de la descoberta que s'està fent amb el procés d'excavació del jaciment del Roser.
Aquest pròxim 31 d'agost la C32 Nord quedarà alliberada de peatges amb la finalització del contracte amb la societat concessionària Invicat, que també deixarà de gestionar un tram de la C31. Les dues vies són de titularitat de la Generalitat de Catalunya i, per cert, aquesta administració acaba de treure a concurs l'explotació de les àrees de servei del Maresme, al terme municipal de Tallà, i la de Tordera, al municipi de Palafolls. Dins d'aquest procediment de licitació també s'hi ha inclòs el lot corresponent a l'àrea de servei de Montcada. El valor estimat total de contracte frega els 50 milions d'euros.
A més dels serveis essencials, el concurs valorarà propostes que incluïn punts de càrrega de vehicles elèctrics o seguretat als aparcaments per a vehicles pesants. Pel que fa a les àrees de restauració, les noves ofertes hauran de tenir en compte, entre d'altres, les persones celíaques, veganes o vegetarianes. Aquests nous contractes de les àrees de servei s'afegeixen als de la conservació de les pròpies autopistes, que a més de la C32 i la C33 també inclouen la C31. La Generalitat va anunciar que fins al 2025 té previst destinar 23,7 milions d'euros pel seu manteniment ordinari.
Una i set minuts, els alumnes de quart d'ESO de l'Escola Freta i que formen part del programa de servei comunitari estan recaptant aquests dies diners per dues escoles del Senegal. Ho fan a través de l'ONG Alcària, que impulsa projectes a països en vies de desenvolupament. El seu objectiu és recollir la màxima quantitat de fons per la compra de material escolar per centres educatius que hi ha a les poblacions de Munting i Kundarakaba. Volen aconseguir recaptar 600 euros. De moment en tenen la meitat. És per això que ara demanen la col·laboració de tothom per fer una donació i arribar al seu objectiu.
Míriam Reina, professora de secundària del Freta i membre de l'ONG, ha exposat que, a diferència d'altres anys, els alumnes no poden ni organitzar fires solidàries ni cap mena d'acte i que enguany han hagut de reinventar-se per aconseguir recaptar fons.
Aquest any ens ha tocat recalcular una miqueta el que fèiem. Sempre havíem fet una jornada solidària, cobríem a tota la població de Calella perquè poguessin assistir en aquesta jornada, i fèiem diverses activitats per la mainada i fèiem exposició d'una miqueta de fotografies del CAR, i aquest any això no ha sigut possible.
Per dur a terme el projecte, els alumnes s'han dividit en dos grups. Uns gestionen la campanya i uns altres s'encarreguen de fer-ne difusió. Han creat un compte d'Instagram que és @alcaria_ajudaeducar, on anuncien tots els seus progressos i pengen posts informatius. També han anat a fer xerrades als alumnes d'altres escoles calellenques, com l'Escola Pia, i han elaborat cartells promocionals. De fet, a causa de les limitacions de la Covid, ara totes les donacions es fan telemàticament. Jairo Gómez és un d'aquests alumnes del servei comunitari.
A l'Instagram, que es diu Alcaria Ajuda a Educar, a la biografia hi ha un link, que és una web que es diu migranodearena.org, i allà és molt fàcil donar els diners. Nosaltres ens hem propost l'objectiu d'arribar a 678 euros i actualment en tenim 310 de recaudats. Queden 8 dies perquè acabi la campanya i necessitem arribar al nostre objectiu. per poder acabar el treball bé.
Tots aquests diners, com dèiem, aniran destinats a la compra de material escolar. Rigna i Gómez també han comunicat que tot aquell que vulgui fer una dimissió pot dirigir-se a l'escola directament i fer-ho personalment. El dia 4 de juny s'acabaran les recaptacions.
Altres notícies a comarca. La policia local de Mataró i els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al migdia un home de 23 anys que va fugir després de donar positiu en un control de droga rutinari a Mataró. Els fets van passar pels vols de la una a la rotonda del Rengle, a l'extrem sud de la capital. Segons Mossos, l'home va marxar per la Nacional 2, direcció Girona, conduint de manera temerària i embestint també vehicles policials durant la persecució. Els agents van disparar diversos trets amb les armes reglamentàries per tal d'aturar el vehicle i garantir la seguretat. Finalment, va estar interceptat entre Arenys i Canet de Mar, a uns 15 quilòmetres del control, del qual fugia. Segurament n'heu vist les imatges que ahir a la tarda circulaven. El detingut, que va perdre el control del vehicle i va xocar contra un mur de pedra del voral de la carretera, el van haver de traslladar ferit a l'Hospital de Can Ruti per l'impacte d'una de les bales que van disparar els agents. Es desconeix si són ferides pels trets o un altre tipus de lesió. Ara s'investiga també quin dels agents el va disparar. I Mataró celebrarà aquest any, sí, les Santes, amb nous escenaris i 80.000 entrades per tots els actes. Del 24 al 29 de juliol, la capital del Maresme tornarà a celebrar la seva festa major, això sí, adaptada a la situació sanitària. Entre d'altres, hi haurà control d'aforament i reserva prèvia d'entrada a tots els actes. Per tal de poder arribar al màxim nombre de gent, se'n trauran, com deien, més de 80.000. Entre els nous escenaris s'hi programarà espectacles de cultura popular, actes pels infants i també música. També hi haurà focs artificials que es llançaran des de 4 punts diferents de Mataró perquè siguin visibles en qualsevol punt de la ciutat. El cartell d'enguany serà el mateix que es va presentar l'any 2020. La samarreta també es manté. L'Screaming Festival ha tornat a suspendre la 22a edició que s'havia de celebrar aquest mes de juny. L'organització ha exposat que les actuals mesures sanitàries els impossibiliten celebrar un festival com en les anteriors edicions, però els organitzadors no han llançat la tovallola i han avançat a Ràdio Calella Televisió que han programat activitats alternatives que es faran el cap de setmana de l'11 al 13 de juny, totes elles al Passeig Manel Puigverd i també a la Guingueta Sant Isbar. Comptaran, com sempre, amb molt de rock and roll i l'autèntic ambient dels anys 50.
En declaracions al programa La Ciutat, el director del festival, Carlos Díaz, ha lamentat la nova suspensió, però s'ha mostrat optimista amb l'alternativa que preparen. Les activitats, com dèiem, arrencaran el dia 11 de juny a les 8 del vespre amb un concert benèfic al Passeig Manuel Puigverd de The Velvet and the Candles. Les entrades costen 2 euros i tota la recaptació que s'aconsegueixi anirà destinada a la investigació de l'ELA. Es poden adquirir al portal entrepolis.com.
El acto principal y que nos animó a añadir un par de cosas más durante el fin de semana es el concierto de Velvet Candles que se va a hacer en el paseo. Es un concierto benéfico, una entrada simbólica de 2 euros que va destinada a la investigación de la ELA. Entonces, a partir de ahí hemos aprovechado el fin de semana pues para hacer una serie de actividades en el bar de la playa.
La programació es completarà el dissabte 12 i el 13 de juny amb dos concerts d'homenatge a dues figures molt importants del festival i que aquest any han traspassat. El dia 12 a les 10 tocaran Jim Dandy and the Cobras i diumenge a les 8 Fair and the Bully Swingers tancaran el cap de setmana de rock and roll a la platja.
Estuvieron con nosotros desde las primeras ediciones del festival. Hay que tener en cuenta que habrán pasado pues 23 años desde que empezamos con el festival. Y los dos pues han quedado por el camino durante la pandemia. Bueno, nuestro evento es un evento muy familiar, a pesar de ser bastante grande. Y al final todo el mundo tiene una gran familia. Es una cosa que a ellos se la debemos por lo que hicieron también por el festival, ¿no?
Tots els concerts es faran a la platja dies avançat, que hi haurà servei de barra, però que els assistents hauran d'estar asseguts en taules i amb les seves respectives bombolles. També ha afegit que confia que la situació epidemiològica continuï millorant i es puguin flexibilitzar algunes restriccions.
El aforo es limitado, yeah. Sobre las 200 personas, sí. Mm-hmm. Habrá servicio de bar, pero de nuevo se estará regido por lo que se nos imponga, ¿no? En ese momento. Claro, ahora mismo, por ejemplo, pues es difícil ya poder ir a la barra a pedir bebida, ¿no? Mm-hmm. Pero a lo mejor el día 11 está permitido, vamos a verlo. Y sobre todo lo principal es que la gente empiece a ver que realmente esto se acaba y dar el disparo de salida para el año que viene, mm-hmm. Simplemente eso.
Per tot plegat, Díaz reconeix que serà un Screaming Festival de mínims, però que servirà per començar a escalfar motors i donar el tret de sortida a l'edició del 2022.
I avui aquest vespre es farà la projecció de la multipremiada pel·lícula de Lluís Danés sobre l'assassina del Raval, un film negre banyat de l'estètica del realitzador aranyenc que es basa en l'esgarrifosa història real d'Enriqueta Martí, l'assassina de nens del barri barceloní que va atemorir la societat catalana de principis del segle XX, una pel·lícula que es podrà veure dins la programació del cicle Gaudí avui a la sala Mozart a les 8.
Quant temps fa que va desaparèixer?
2 setmanes.
La gent diu que a les nits hi ha un carro vermell que recorre la ciutat i agafa tots els nens perduts al carrer. I els porta a un lloc estrany, on els hi treuen el cor i les entranyes.
Darrere el nom d'Enriqueta Martí s'amagava una de les personalitats criminals més ferotges de la història negra d'Espanya. Segrestadora, prostituta, falsificadora i corrupta de menors, paradastre, bruixa i assassina són alguna de les seves activitats que va exercir durant la seva vida. La van batejar com la vampira del Raval. El director Lluís Danés dirigeix aquest thriller que va recollir els Premis Gaudí a la millor pel·lícula, direcció artística, vestuari, efectes visuals i maquillatge i perruqueria. També va guanyar el Premi del públic al Festival de Sitges. Compta amb un repartiment del luxe amb Nora Navas, Roger Casamajor, Bruna Causí, Pablo Derqui, Mario Gas, Sergio López, Núria Prims o Francesc Orella, entre d'altres.
Doncs la pel·lícula d'aquest vespre, La vampira de Barcelona, que es podrà veure a la sala Mozart a les 8. El preu de l'entrada general és de 4,50 €, però hi ha tarifes especials, com sempre, pels titulars del carnet jove, els socis de la Federació d'Ateneus de Catalunya, també els del Club La Vanguardia. I atenció, perquè que han acabat la pel·lícula, començarà un cinefòrum amb el mateix director, el Lluís Danés, avui a la sala Mozart. I ahir Xavi Bosch va ser a Calella per presentar La dona de la seva vida, la seva darrera novel·la, que va ser la més venuda de l'últim Sant Jordi. L'escriptor va fer quòrum al pati de la biblioteca en l'acte organitzat per la llibreria La Llopa, en què va explicar el fons de la història que recull a les seves pàgines, a les pàgines d'aquest últim llibre.
A La dona de la seva vida, Bosch tracta el drama dels nens robats durant el franquisme i de com una família veu trastocada la seva normalitat quan descobreix que li toca de molt a prop. Un dels protagonistes és un periodista d'investigació i el llibre, diu, fa un homenatge a les persones que no fallen mai.
És un homenatge als germans, a la gent que té germans, que saben que quan hi ha un problema sempre hi són, no fallen mai. I el germà gran és periodista, investiga un dels grans escàndols que hi ha hagut a Catalunya, a Espanya i també al món durant 50 anys. I quan un periodista posa el dit a l'anafre i traspassa les línies vermelles de la veritat, la seva vida i la del seu entorn comença a córrer perill. Jo crec que en general no hem de tenir por, hem de fer front a les coses tal com són i mirar d'escatir la veritat. I aquesta, La dona de la seva vida, és una novel·la on no només el periodista busca la veritat, també la busca la família per saber qui és.
L'última vegada que Bosch va ser a Calella també era en una presentació literària. Farà 2 anys i ell explicava a Ràdio Calella de Televisió que la pandèmia ha contribuït a reflotar el sector editorial i les llibreries dels pobles.
El que ha canviat la pandèmia és que la gent ha tornat a donar valor al llibre, torna a llegir, torna a anar a La Llopa, que li prescriguin o li recomanin llibres, no? I això, que s'estava perdent i que Amazon s'ho emportava tot, ha fet de cop i volta que tornem a valorar la llibreria de proximitat, les històries, que estem tan tips de tele i de sèries que la gent necessita tornar a llegir. I s'ha notat molt en les vendes. I és una gran notícia pels llibreters, pels editors i també pels autors.
La dona de la seva vida, publicat per Columna, va ser el llibre de ficció en català més venut del Sant Jordi.
Mm.
Net i Polit us ofereix el temps.
Acabarem l'informatiu amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. De moment, el temps no ens ha de portar complicacions en la jornada d'avui. Ben al contrari, s'espera un temps estable i assolellat, amb alguns núvols prims poc importants que augmentaran aquesta tarda. Els vents bufaran fluixos, giren cap a sud-oest durant la segona meitat del dia, situació marítima dominada pel marejol i temperatures que avui pugen. Han pujat les mínimes i el mateix faran les màximes. Demà divendres tindrem un petit canvi de temps que es traduirà en un augment de la nuvolositat que taparà el cel, estones, però sense que arribi a caure cap precipitació. Si s'escapa alguna goteta serien fenòmens molt poc importants demà durant el matí. Els vents bufaran fluixos del sud-sud-oest a la tarda i les temperatures que poden baixar una miqueta perquè hi haurà més núvols, però en conjunt continuarem amb un ambient molt suau.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i 21 minuts, posem punt i final aquí a l'Info migdia d'avui dijous. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Tots tres i tornarem demà puntuals a la una amb més notícies. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.